La música d'Eurovisió que ens la porta el Jordi Ramos. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
No només la música, sinó l'actualitat, també. Sí, que, escolta, sí. Vam tenir la Rigoberta per aquí fa no res, eh?
Certament. Que fort, eh? Certament, sí. No, i va ser molt interessant tot el que es va estar explicant, sí. Com va viure ella tot el tema, però... I no, i lo contenta que està d'haver fet un pas al costat i deixar pas a Chanel, que, bueno, segueix anant viento en popa.
Exacte, però nosaltres no parlem de Chanel avui.
Nosaltres no parlem de Chanel perquè, bueno, aquesta setmana...
Ja t'he vist. Anaves boig buscant notícia i rascant.
Però, bueno, anem pas a pas. Sí. Per què et volia posar aquesta cançó que estàs sentint tan mona?
Sí, és maca.
Perquè, sí, aquesta era la que portava Austràlia l'any 2016. I veus que ells eren els grans favorits, van guanyar fins i tot a la final la votació del jurat, i llavors arriba el vot del públic i, sorpresa, els vots se'ls enduen Ucraïna. Això va deixar la gent descol·locadíssima.
Home, i a més és estrany, no? Perquè no sembla un tema molt eurovisiu.
No, aquí està el tema. Que... Ben aviat vam veure que el tema és que això estava relacionat amb el conflicte que hi havia. Feia un any que Rússia havia annexionat la península d'Ucraïna i això havia generat com una onada de solidaritat tan gran que els hi va fer guanyar el Festival d'Eurovisió. Aquesta cançó parlava d'una ocupació de l'any 1944, que és com es diu la cançó, i bé, és innegable que una cosa tenia a veure amb l'altra. De fet, encara ara hi ha molta gent que no entén com és que va passar el filtre d'Eurovisió, perquè en principi està prohibit portar cançons polítiques. Però bé, fixa't fins i tot que l'any següent el país de Putin va voler tocar l'anafra enviant a Kiev, perquè evidentment com va guanyar Ucraïna tocava fer el festival a Kiev, una noia que anava amb cadira de rodes i artròfia muscular espinal, que cantava així.
Cantava molt bé.
Cantava molt bé, però clar, la imatge d'ella també, que pràcticament no es podia moure, no podia vocalitzar del tot bé i anava amb cadira de rodes. Jo personalment no sé si volia fer pena, però com a mínim commoure segur que sí. Mm-hmm. Però fixa't com va ser la cosa, que no va poder participar perquè Ucraïna li va prohibir. Ells van veure que precisament aquesta noia havia fet un concert a Crimea un any abans i com el merder estava tot plegat, li van vetar l'entrada al país.
I per tant, qualsevol diria que estàs parlant del conflicte polític, no?
És que sí. I ara la cosa torna a estar caldejada, perquè... ja et dic, és que ha estat el colabron de la setmana pels eurofans. A veure, sí. T'explico. Dissabte passat, Ucraïna va triar la cançó per anar a Turí. Es deia Ombres dels ancestres oblidats. Aquesta.
Sona bé.
Sona bé. De fet, va agradar força.
Sí, de fet, m'agrada més que no pas la que va
la
guanyar.
Jamala.
Sí.
Espera't.
Espera't.
Espera't, perquè aquesta noia ja va tenir problemes a la gala. Ella es diu Alina Paix, pobreta, diguem-ho. El cas és que al principi ja van acusar la tele de tongo. I explica't, i espera't, perquè això potser et sona, perquè la noia va guanyar pels vots del jurat, però el públic va votar una altra cosa.
Ai, sí que em sona, sí.
Doncs mira, concretament el públic votava aquesta. Es veu que els mateixos cantants es van indignar tant que van demanar personalment veure els vots. Però els organitzadors primer es van negar i després van dir que no, que tot és correcte, tot està ben fet, però que en principi els havien dit que no perquè estaven una mica nerviosos.
Ah, sí.
Imagina't. Espera't, que aquest només és el primer capítol. Doncs tornem a l'Alina, perquè després la van atacar perquè resulta que ella també va anar a Crimea l'any 2015. Mm. Pels patriotes, això és una traïció i, bé, de fet, li van demanar que presentés una prova per assegurar que ella hi havia anat de forma legal, amb autorització, visat, tot correcte. Però resulta que després se sap, i ella ho acaba confessant també, que els papers són falsos.
Ah.
Ella diu que no es trobava gaire bé, que els del seu equip ho van donar i que ho sentia molt, però això va desencadenar una crisi que va arribar a la policia, fins i tot, per certificar que realment els documents eren falsos.
Caram.
I una onada d'odi tan bèstia per les xarxes, acusant-la de pro-russa, que finalment ella va acabar sortint aquesta setmana i dient que es retira i que no va a Eurovisió.
Veus?
Com ho sents?
Home, la dimensió del lío és forta, eh?
No.
I a més és lío, no és cap altra paraula.
No. I a més és una cançó que estava agradant molt, eh? Perquè Brividi, la italiana que vam sentir la setmana passada,
política,
segueix
política
primera
total,
a les apostes,
eh?
I aquesta s'havia posat segona directament. Llavors, també hi ha el tema de la cançó. Perquè la cançó, en certa manera, es pot entendre com una arma a també en cert punt polític. Jo em vaig parlar amb el Llibert Ferri, que és un periodista expert en Rússia i del món postsoviètic, i ell mateix em reconeixia que aquesta oda als ancestres que ella clama en la seva cançó no deixa de ser una reivindicació del fet de ser ucraïnesos davant de les intencions russes.
Rússia el que vol és que Ucraïna continuï com ha estat fins ara, sigui un territori de sobirania limitada, perquè és un territori que es creu que li pertany. I es creu que li pertany perquè li fa de contrafort amb com a frontera amb els països occidentals, amb els altres imperis. El mateix nom d'Ucraïna en rus vol dir terra de frontera.
Ara això seguirà endavant i clarament, segons Ferri, Ucraïna el que intentarà és recuperar la solidaritat amb la resta d'Europa que ja va tenir amb Jamala. I com ho farà? Doncs de moment ja han proposat a Kaluj Orchestra que siguin ells els que vagin a Turí. Ja que no diries mai qui són.
Els altres, sí,
els segons. Que
els
no sé si la cançó t'agrada més o no.
A mi no, m'agrada més l'altra, eh?
De moment estàs bastant d'acord amb la resta d'Eurofan,
la de la
les apostes, sí, no està tan amunt. La cançó es diu, en aquest cas, Estefania, parla de la mare del cantant, però fixa't que també s'agafa al passat i que no deixa el to tradicional del tot. Veus aquesta flauta?
Sí, sí.
En tot cas, falta que tot sigui definitiu. El que està clar és que faran campanya, perquè, com et deia, el Llibert Ferri ja em comentava que el que els interessa amb ells és Occident, perquè les intencions de Rússia ja les tenen prou clares.
No els invadirà, però el que farà és anexionar-se una quarta part del territori, que és la part est del Donbass, i imposar una mena de no de sobirania limitada ja, però sí de neutralitat, una finlandització. Aleshores, indubtablement, ells el que volen és la simpatia d'Occident. De la mateixa manera que l'any 1968 Joan Manuel Serrat, cantant el La La en català, volia la simpatia també dels països occidentals.
Clar, és que no m'havia plantejat mai que Eurovisió arribés a aquesta part política, però em sembla molt lògic i ara la comparació que ens feia era el Llibert, era ben bé aquesta, no? Nosaltres també vam viure una situació de certa tensió i de necessitat de que els països et reconeguin
no
el que
van,
està passant.
I no van deixar Serrat cantar en català.
Sí, sí.
És evident que tot està relacionat i busquen qualsevol opció per influir, no? De fet, el Llibert, que ara ha publicat el llibre Putin 30 anys després del final de la URSS, també li he volgut preguntar com pot continuar, no, tot això, perquè encara no oblidem que queden 2 mesos llargs fins a arribar al festival.
Pot passar de tot i que Rússia intentarà per tots els mitjans, d'alguna manera, treure's del mig a Ucraïna, fins i tot des del punt de vista musical i de participació al Festival d'Eurovisió. Això està claríssim. Vull dir, no goso dir què pot passar, però indubtablement 2 mesos és una eternitat.
Déu-n'hi-do, seguirem pendents, però, escolta'm, li dona, per mi, un valor a Eurovisió el fet de que es tradueixin els conflictes polítics també allà i que no sigui una cosa al marge, perquè és impossible estar al marge de tot això. No?
Ja, i faltarà veure què passarà,
perquè
en primer lloc també hi ha una organització, que és la UER, que de moment no s'ha posicionat gaire, perquè com encara no han rebut cap inscripció oficial, falta veure què en diu. És evident que aquesta cançó, si és tal qual, la deixen passar perquè parla d'una mare, per molt que tingui aquest rerefons, no?
Sí, sí, al final les coses van de mares, eh? Aquesta Eurovisió, les polèmiques...
Sí,
una mica, mira.
És veritat, en aquest punt una cosa més tradicional. Però que cada poden passar moltes coses.
Sí,
no sé.
Sí, sí, escolta'm, doncs Jordi, no ens deixis, eh? La setmana
no,
que
home,
ve
no, podrem... per favor! Per favor!
La setmana que ve
no
voldrem més.
I no paren de decidir-se cançons, eh? Algun sí, dia sí. Aquests hem de recopilar-ne.
Ai, tens una feinada, eh?
Ja ho veus. Estem en l'època.
Doncs escolta'm, contents de que estiguis amb nosaltres i nosaltres ens acomiadem també dels oients amb aquest tema, que el coneixerem una mica
sí,
més.
Sí, així vas veient com...
Exacte, ens anem...
Vas acostumant, si és que són ells.
A veure. Doncs que vagi molt bé. Adéu.
Bon dia.